Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
D'entre els molts motius pels quals no para de créixer l'oposició política i social a l'amnistia es troba el jurídic. La Constitució assigna als tribunals dins del poder judicial la potestat de jutjar i fer executar el jutjat. Tal com ha assenyalat des de l'Associació de Fiscals, l'amnistia, que no està prevista en la Constitució de 1978, representa una gran plantofada a l'actuació judicial. A l'espera de poder comprovar els termes en què redacta, la major part dels juristes i constitucionalistes insisteixen en que no hi ha motiu real per l'amnistia més enllà de l'interès de propiciar la investidura d'un candidat per formar govern. L'amnistia s'ha utilitzat després de conflictes o períodes de repressió per avançar en la reconciliació i en la pau social, però pretendre utilitzar-la en el marc d'un estat de dret consolidat implica deixar sense efectes les resolucions judicials i els actes administratius o governatius. Per tant, seria una intromissió del poder executiu en el poder judicial i suposaria la fallida efectiva de la separació de poders. Cal confiar que Europa prengui amb ganes l'assumpte i posi fre a aquesta possible llei especial. Pedro Sánchez hauria de ser el primer a comprendre que el nostre ordenament ha de regir-se pel principi de seguretat jurídica. Tot el que se surti d'aquí representa una fallida de les garanties i es converteix en un perillós exercici d'una política sense límits. I és més, es dona carta blanca a un grup de polítics que, recordem-ho, van saltar-se les lleis. Alguns van fugir de la justícia i tots, absolutament tots, asseguren que si poden ho tornaran a fer. És a dir, tornaran a trencar la convivència entre catalans, a destrossar l'economia i portar Catalunya cap a la misèria. Bona tarda, sóc Carlos Losada, com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto, repassem notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Què ens expliques avui?
Doncs avui comencem explicant que la Generalitat ha posat en marxa una campanya per promoure Catalunya com a destinació d'inversions estrangeres amb motiu de la celebració de la Copa Amèrica. Concretament, Acció ha elaborat un spot que utilitzarà el Mar com a fil conductor per donar a conèixer els actius de Catalunya i la seva forta aposta per la tecnologia, la innovació i la voluntat de cooperació, entre d'altres. I parlant també de Catalunya, hem sabut que Matadepera, Sant Just d'Esvern i Sant Cugat del Vallès repeteixen com els municipis més rics de Catalunya. A més d'aquestes tres, Alella, el Maresme, també completa la classificació. I a Matadepera, precisament, els Mossos han detingut un home de 54 anys per matar el seu cosí amb un tret accidental. L'arrestat estava manipulant la pistola quan va disparar-se-li de forma fortuïta i els serveis mèdics no van poder fer res per salvar-li la vida. A tot això, en transport, també hem d'explicar que avui dilluns ha estat el primer dia laborable sense incidències després de l'obertura de l'R3 entre Parets del Vallès i Mollet Santa Rosa. No obstant això, els usuaris han lamentat la poca coordinació entre el servei de bus i el tren, que no ha esperat els usuaris que venien amb l'autocar. Avui, però, acabem explicant que Badalona ha iniciat el muntatge de l'arbre de Nadal gegant, que tindrà 40 metres i serà el més alt d'Espanya. L'encesa oficial està prevista pel 18 de novembre i l'alcalde Xavi García Albiol ha assegurat que serà llavors quan comenci el Nadal a Catalunya.
Gràcies, Marça. Notícies d'un dilluns. Aquest matí, que l'Otrogi hem tingut plugins a diversos punts de la Catalunya interior. A la tarda els xàfecs seran importants o destacats a qualsevol punt de les comarques de Girona i també de Lleida, tot i que els més abundants seran, com deia, a les terres de Ponent. En global, aquesta setmana pinta moguda, tot i que demà s'espera un temps tranquil amb una castanyada plàcida. Dimecres tindrem ruixats al Pirineu, per Pirineu i ventades durant tota la tarda. Dijous i divendres el vent guanyarà força i dijous també arribaran pluja a pràcticament arreu de Catalunya. I com està la xarxa viària en aquests instants? T'ho explica l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destacar un tram de lentitud de retencions, uns 3 quilòmetres a l'AP7, a la Roca del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. A banda, en aquesta zona tenim la C-17, afectada per obres a Parets del Vallès, en sentit Vic, amb molta lentitud, al llarg d'un quilòmetre llarg, en aquest punt de la C-17. I, per últim, la ronda litoral, que es manté amb lentitud, amb aturades fragmentades, intermitents, entre Prim i la Barceloneta, en sentit Llobregat, i també l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cap de setmana a Mogudet, als carrers de Lleida i Mollerussa, la capital del Segrià, una baralla multitudinària ha acabat amb una noia a l'hospital amb els dents trencats. Tot plegat després que una vintena de persones s'estomaquessin de valent a l'aparcament d'una discoteca. A Mollerussa també hi ha hagut ball de bastons, 4 detinguts i 6 Mossos ferits després d'una baralla entre veïns i policies. Tot va començar quan els agents es disposaven a arrestar un home a la via pública per un robatori amb força. Sergi Tor, quines novetats tenim sobre aquests dos incidents de cap de setmana? Bona tarda.
Bona tarda, Carles. Doncs que els ferits es recuperen i que els Mossos d'Esquadra no descarten noves detencions. És el balanç d'un cap de setmana amb episodis de molta violència a dos de les principals capitals lleidatanes. Tensió i molta presència policial per evitar mals majors. A Lleida Ciutat, la principal víctima és una noia de 22 anys que va ser golpejada amb la hebilla d'un cinturó, provocant-li la fractura de diverses dents en una baralla multitudinària a les afores d'una discoteca a l'Avinguda de les Garrigues. La víctima va necessitar assistència hospitalària. Dos amigues seves també van resultar ferides lleus i s'ha detingut el presumpte autor, un jove de 20 anys de la brutal agressió. I a Mollerussa, al carrer Jaume d'Urgell, una detenció policial va derivar en un atac contra la policia. El cercle del detingut va agredir a un mosso d'esquadra que va resultar ferit. Es van tenir que demanar reforços en un escenari de màxima tensió.
Ahí hay algo, hay alguien que no veas.
Allí.
Sí.
Madre de Dios.
Uy. ¡Ay, qué susto!
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay.
El portaveu del sindicat de Mossos USPAC, Albert Palacios, denuncia a COPE Catalunya i Andorra que aquest atac als Mossos a Mollerussa no és una situació excepcional.
Pues denota la falta d'autoritat que té la policia, la falta de recolzament pels seus governants, per les seves autoritats, i la impunitat amb què la gent es creu que es pot pagar la policia o es pot fer qualsevol atac contra la mateixa policia. I és un fet que es repeteix quasi a diari.
El balanç és de 6 Mossos d'Esquadra ferits i 4 detinguts, 3 dels quals per atemptat contra un agent de l'autoritat.
Gràcies, Sergi. Desitgem des d'aquí una ràpida recuperació als agents dels Mossos d'Esquadra i que rebin el seu merescut, doncs, aquests bandes que han actuat tant a Lleida com, sobretot, a Mollerussa aquest cap de setmana. I aquest dilluns ens hem fixat, a COPE Catalunya i Andorra, que si hi ha un sector que va sortir enfortint de la maleïda pandèmia va ser el dels videojocs. Els mesos d'estar tancats a casa van impulsar un important creixement d'aquesta indústria que ha vist augmentar els últims anys un 25% els seus ingressos a nivell mundial. Davant d'un imparable increment de vendes, com és lògic, creix també la demanda de professionals especialitzats en aquest sector, concretament programadors i creadors de nous videojocs. Hem escoltat David Ferri, un jove creador de videojocs un xic especials. A banda de divertir, aquests videojocs són didàctics. Ha visitat Herrera Cope Catalunya i Andorra amb l'Andrea Gavarró.
David Ferrit es dedica a un sector cada cop més buscat a Espanya degut a la proliferació de la indústria en els darrers anys. És dissenyador de videojocs a l'empresa Devilish Games a Alacant. Quan li preguntem com es dissenya un videojoc, Ferrit explica que és un procés complex que involucra un gran equip, però té com a base sempre una idea inicial.
Por lo general, en parte de una idea, ¿no? De una idea inicial que o bien puede ser una idea propia cuando se trata de un videojuego independiente o bien puede venir de otro sitio, ¿no? Cuando se trata de un videojuego para un cliente. Y bueno, a partir de esa idea pues se va elaborando, pues eso, como podría ser en cualquier otra industria cultural, pues se elabora un documento de diseño y se va a trabajar en ello, se prepara un prototipo y se prueba, ¿no? Y el concepto pues funciona, pues ya se sigue adelante con el desarrollo.
Pel que fa a la durada del procés creatiu fins que el videojoc es comença a tastar, el dissenyador explica que es tracta d'un període poc definit que pot anar des de setmanes fins a mesos.
Bueno, depende mucho del tipo de videojuego. A veces son simplemente unas semanas y otras veces incluso se pasan meses, ¿no? Prototipando esas mecánicas para ver si funciona. Depende mucho de eso, ¿no? De si estamos hablando de un proyecto pequeñito o un videojuego pues triple A, ¿no?
I què fa que un videojoc sigui exitós? El dissenyador apunta dos factors com a principals. Tenir en compte el públic objectiu i fixar-se en les tendències exitoses per a aquell públic.
Muchas veces es eso, ¿no? Pensar a quién te estás dirigiendo, ver cuáles son las tendencias en el mercado para ese tipo de públicos y intentar llevarlo, pues eso, a un videojuego.
Tot i això, l'objectiu de Devilish Games, l'empresa on treballa el David Ferrit, té clar el seu objectiu, que els seus videojocs siguin didàctics i que el seu consumidor gaudeixi.
Y ahora nos escucha Iván Fernández del Lobo, que es CEO del Certamen Game Lab. Iván, muy buenas tardes y bienvenido, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por conectarme una vez más.
Muy bien. Hoy estamos hablando hoy de que faltan creadores de videojuegos. Tú que estás en la materia, ¿es verdad? ¿Y por qué faltan creadores de videojuegos? ¿Qué ocurre?
Bueno, yo creo que es algo además que no es una moda. Es algo que a medida que el mundo, ¿no?, se va convirtiendo cada vez en más y más interactivo y que cada vez la facilidad de uso de las cosas se asemeja más a digamos al lenguaje de los videojuegos, ¿no? Pues es un lenguaje que nos va inundando en todas las cosas que nos rodean. Cada vez esta frase será más cierta y serán más necesarios creadores de videojuegos, ¿no? Estamos en un mundo en el que hay un medio dominante, que es el medio digital, el videojuego, y que bueno, requiere cada vez más capacidad de producción y más hay más creaciones, hay más opciones, y por lo tanto pues hay más necesidad de profesionales que tengan esos skills, esta experiencia que permita crear esas plataformas y esos juegos que nos permitan no solo jugar sino también aprender, claro, relacionarnos y toda la cantidad de cosas distintas que se pueden hacer en los
tengo juegos. Entendido que ha crecido la oferta educativa, ha crecido mucho, pero también tengo entendido que es insuficiente, ¿verdad?
Falta, bueno, yo no diría que es insuficiente en cuanto a cantidad, ¿no? Yo creo que es necesario que tanto la gente más joven como los papás, las mamás, la sociedad en general entienda que ese gran movimiento lúdico, ¿no?, que es el videojuego, se puede transformar en algo muchísimo más productivo, ¿no?, y que haya más gente dispuesta y queriendo incorporarse profesionalmente a este sector. Es necesaria cada vez más oferta, ¿no?, porque la demanda, como decíamos antes, va a subir, aumenta, pero también es necesario que esa oferta se acerque un poco más a los skills que requiere la industria del videojuego, el sector del videojuego, que son muchos y además son muy especializados, ¿no? Yo creo que está alrededor del videojuego se acumula no solo una gran cantidad de talento, sino un talento muy capacitado, y entonces es importante que esas opciones de formación que hay suban todavía más el nivel, ¿no?
Iván, es una buena opción de futuro de cara al trabajo. O sea, los jóvenes que nos escuchen ahora, dices, ¿tú les aconsejarías que apostaran por este sector?
Hombre, yo creo que lo primero es una gran opción de futuro porque en la mayoría de los casos será una opción de poder trabajar en su pasión, ¿no? Pero si hablamos de calidad, ¿no?, de calidad y en lo que es las condiciones laborales, de salarios, de conciencia general, yo creo que es uno de los sectores más sanos y con más posibilidades que hay hoy en día. No quiero dar cifras que engañen, pero sí que es verdad que es un sector muy bien pagado, los profesionales son muy bien valorados y hay un sector muy atractivo. Yo tengo dos hijos y no me importaría en absoluto que estudiasen muchísimo, ¿no?, para poder dedicarse algún día a esto, ¿no?
¿Entrar en el sector es fácil una vez has estudiado, como tú dices, bastante?
Bueno, es un sector muy competitivo. Es relativamente sencillo encontrar una posición de entrada, ¿no? Y yo diría que incluso aunque no hayas estudiado nada especializado, creo que es un sector muy abierto a incorporar perfiles multidisciplinares, ¿no? Porque cada vez no se trata solo de crear y de vender videojuegos, no solo se necesitan programadoras, programadores o artistas, se necesitan muchísimos más perfiles, más diversos, ¿no? Con lo cual es relativamente fácil tener esa primera oportunidad. Y las empresas hacen una labor también muy buena de llevarte, ¿no?, como perfil profesional a otras posiciones, a otras posibilidades, ¿no? Continúa un poco la formación dentro de las empresas, porque, como decía antes, necesitan, ¿no?, profesionales muy especializados y, por lo tanto, tienen que involucrarse también en su formación. Yo le diría que cualquier persona que tenga esa inquietud, que lo intente, ¿no?
Iván, tú conoces muy bien la materia. ¿Un videojuego que tenga éxito y que triunfe es que dure muchos años en el mercado, quizá?
Bueno, hoy en día los videojuegos son marcas, ¿no? Son propiedades intelectuales, ¿no? Y vemos múltiples versiones, vemos plataformas que viven durante años, durante décadas, ¿no? Yo creo que está claro que lo que dices que es una realidad, ¿no? Que cuando un videojuego es bueno, su propiedad intelectual crece y al final vamos a estar, digamos, pudiendo disfrutarlo durante muchos años. Ese sería el objetivo último, ¿no? Pero hay que arrancar por algo, ¿no? Por una pequeña chispa que puede suceder en cualquier punto de nuestra geografía, ¿no?
Acabo ya, Iván. Descubrir un videojuego que triunfe es un trabajo, me imagino, que complejo, difícil. ¿Qué requiere conseguir un videojuego importante, de peso?
Bueno, yo creo que hay no hay una receta mágica, ¿no? Yo creo que hay una dosis de creatividad, hay una dosis de oportunidad, hay una dosis de suerte también, ¿no? Pero al final, sobre todo, de persistencia, ¿no? Yo creo que, como todo en la vida, nadie nace siendo el mejor cocinero, nadie nace siendo el mejor profesional de lo que sea, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un poquito de paciencia, ¿no?, con los equipos. En España es importante que facilitemos que estos pequeños equipos, ¿no?, puedan equivocarse muchas veces, ¿no?, y que les demos soporte para que no tengan que, malvenderse o venderse, demasiado rápidamente a capital que después los engulla,
claro,
¿no?
Sí. Muy bien. Pues Iván Fernández Lobo, CEO de GameLab, que por cierto ha sido un éxito este año también, recién acabado, el verano pasado, ¿no?, en junio, ¿no?
¿Contentos? Bueno, son casi dos décadas y GameLab es un...
Consolidado ya.
Un evento consolidado y un evento que ha tenido mucho que ver con el crecimiento del sector en España, con lo cual es un evento que por suerte, ¿no?, cada año tiene una repercusión y tiene un impacto no solo a nivel de la industria, sino también en el resto de narrativas, ¿no?, que la rodean.
Muy bien, pues Iván, muchísimas gracias por atendernos, muchísima suerte y hasta otra ocasión. Buenas tardes, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por atendernos siempre. Un abrazo muy fuerte.
Des hem d'acostat al tema dels videojocs i la manca de creadors i d'operadors que hi ha per aquesta nova professió que té, doncs, com escoltàvem ara, doncs, força projecció de cara al futur. I marxem fins Castelldefels. L'alcalde d'aquesta localitat, el popular Manu Reyes, considera que la proposta de foment del treball per ampliar l'aeroport del Prat és nefasta per a aquest municipi. Reyes aposta per potenciar els aeroports de Reus i Girona amb trens d'alta velocitat express que connectin aquests aeroports amb la ciutat de Barcelona. I si es continua pel camí d'ampliar l'aeroport del Prat, Reyes reclama una compensació pel seu municipi. Santi Espasa.
Reyes denuncia que els seus habitants no tenen cap compensació pel soroll que suporten i la contaminació. Recalca que són el municipi més afectat per l'aeroport i que ningú els té en compte.
Y tenemos pues muchísima población afectada y ninguna solución que como mínimo minimice el impacto acústico y medioambiental que tiene Castelldefels. Insisto, el municipio con mayor afectación acústica y de contaminación.
En aquest sentit, l'alcalde de Castelldefels troba una alternativa a l'ampliació al fet de connectar els aeroports de Girona i Reus amb Barcelona, mitjançant l'alta velocitat express com ja existeix a Londres. Reyes ha insistit sobre la poca utilitat que tenen algunes infraestructures i recalca que Catalunya és l'única comunitat autònoma que té les quatre capitals de província connectades per l'alta velocitat.
Porque no podemos hacer lo mismo en Barcelona. Es que tenemos un montón de infraestructuras aeroportuarias que hemos pagado con nuestros impuestos y que están aburridas. Es que está para cazar moscas el aeropuerto de Girona, ¿no? Y tenemos además que somos Cataluña la única comunidad autónoma que tiene las cuatro capitales de provincia conectadas por alta velocidad.
En aquesta línia, Manuel Reyes ha criticat la gestió de l'anterior govern d'Esquerres, que van deixar un deute de 12 milions d'euros. Una situació, segons Reyes, que obliga a pujar els impostos, en especial l'IBI. Una pujada on les famílies pagaran 50 euros més a l'any, a excepció de famílies nombroses i les monoparentals, que rebran una bonificació de 100 euros.
De fet, una família monoparental o nombrosa a Castelldefels, a la nostra proposta d'impostos per l'any vinent, li baixarem els impostos. Perquè aquests 50 euros de mitjana que puja l'IBI, una família nombrosa li hem incrementat en 100 euros la bonificació anual. Per tant, les famílies nombroses i les monoparentals a Castelldefels no li puja els impostos, sinó que li baixa l'any vinent.
Malgrat aquests increments, Reyes ha explicat que Castelldefels continuarà sent una de les poblacions amb menor pujada del Baix Llobregat.
Seguim parlant de municipis, ja que Matadepera, amb 24.091 euros, Sant Just d'Esvern, amb 22.322, i Sant Cugat del Vallès, amb 21.888, igual que el 2020, tornen a ser els municipis catalans amb una renda mitjana anual per habitant més alta el 2021. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, a les 10 primeres posicions d'aquell estat d'Espanya hi ha quatre localitats catalanes de la província de Barcelona. A més d'aquestes tres, Alella, la comarca del Maresme, completa la classificació amb 20.888. Aquest informe apunta que a Catalunya hi ha un 44,4% de rendes altes. I el grup parlamentari de Vox al Parlament ha denunciat que la Generalitat va destinar quasi bé 600.000 euros en subvencions al Dia de l'Orgull Gai. Ho recull una resposta parlamentària a la que ha tingut accés COPE i en la que es detallen diferents partides que les ha desgranat la Yolanda Canales.
I la partida més gran, 518.000 euros, va anar a promocionar la campanya, la seva inserció als mitjans de comunicació. Més lluny queden altres partides, com els 39.000 destinats a la creativitat, el disseny i la producció d'aquesta campanya, que portava com a títol l'orgull més gran, o els 18.000 que van servir per pagar el lloguer de material i la imatge que es va col·locar a la façana del Palau de la Generalitat. Així consta en una resposta del govern al grup parlamentari de Vox, on també destaquen altres despeses menors, com els 1.000 euros del catering, que aquell dia, el Dia de l'Orgull, es va servir al Palau, o els 21,38 euros pel concepte llacets, tal qual, que es van comprar a la Merceria Santa Anna. La diputada de Vox al Parlament, Mònica Lora, no entén per què es fan aquestes despeses ideològiques quan hi ha gent a Catalunya que ho està passant malament.
Es indecente, ¿no?, que mientras hay más de 900 barracones escolares y mientras un 20% de los hogares catalanes sufre pobreza energética, la Generalitat se gaste más de 500.000 euros en promover el Día del Orgullo LGTBI. Es que una vez más el gobierno de Aragonés prefiere despilfarrar en delirios ideológicos, ¿no?, que ayudar a los catalanes más vulnerables, que invertir, pues, por ejemplo, en educación.
La Generalitat en total es va gastar uns 615.000 euros a la celebració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI.
19 minuts i les 3 en punt de la tarda. Fem una aturada per publicitat i després parlarem d'una cosa que agobia i fins i tot treu de polleguera moltíssima gent, com és el canvi d'armari ara que arriba la temporada tardor-hivern.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse por correspondencia. Significa darte a conocer a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja estan ficats de ple a la tardor, però la fred no arriba, i és que l'ambient suau i les temperatures força agradables fan enrederir l'obligada tasca del canvi d'armari, una feinada necessària que agobia a molts i que posa dels nervis a les persones més maniàtiques amb l'ordre. Mar Puerto.
Sí, al final es tracta d'un procés que fa mandra i sovint no es troba el temps per fer-lo de manera òptima. D'aquí que les persones més sensibles s'enfrontin en aquesta època de l'any a un moment de crisi a les seves llars. Per tractar el tema des d'una vessant més psicològica i saber com gestionar-ho de la millor manera possible, hem volgut parlar amb la vicepresidenta de la Junta d'Intervenció Social del Col·legi de Psicologia de Catalunya, la Núria Casanovas.
Una cosa que va molt bé són com els objectius més a curt termini o parcials. Perquè si una persona sí que l'idea de tot ha d'estar superordenat, clar, això es pot mantenir gran temporada, però quan canvi d'armari, per exemple, costa moltíssim. Quan tens el canall a la família, que ho has ordenat d'una manera i t'ho tornen a moure així, provoca un malestar que no compensa amb els guanys. Faig una primer una part i després l'altra.
I és que quan una persona no viu sola, tot s'accentua més i l'organització és diferent. Però quan podem dir que aquesta necessitat d'ordre esdevé finalment un problema? Quan comença aquesta obsessió? Ella mateixa ens ho explicava així.
Quan es ve un problema és quan la persona no pot viure, acceptar un moment de desorganització. No, veiem que la vida tot és qüestió de passar per diferents etapes, no? I va molt bé arribar a un ordre, però de vegades has de passar per una etapa de caos. Per exemple, és millor a vegades de dir al vespre, estic cansat, descanso, em relaxo, encara que tal cosa estigui sense fer, però si la persona no aguanta aquesta situació ho ha d'acabar fent per evitar un agòbio que és com una mica obsessió. Ja no dormo fins a les tantes, després ja no surto perquè he de fer això.
Una angoixa que, a més, perjudica inevitablement a la persona que ho pateix. De fet, els experts també expliquen que el simple fet de canviar l'armari és un reflex del nostre món interior.
Diu, no?, que quan ordenem l'armari, de vegades, si fixem, veurem que estem fent un treball mental, també, o un treball emocional. Hi ha gent que diu, ostres, m'ha cansat molt, però perquè hi havia l'energia física i l'energia mental. Llavors, sí, hi ha gent inclús que s'escriu, ostres, aquest dia és que jo ja necessitava fer un buidatge, aquest deixar anar psicològic.
Un exemple, com podreu observar, que es veu molt clar amb els adolescents que tenen l'armari o l'habitació molt desordenada, com l'etapa precisament en la que es troben, perduts i desorganitzats.
I si amb l'arribada de la tardor hivern fer el canvi de roba agobia a moltes persones, hi ha d'altres situacions del dia a dia que també treuen de polleguera. És el cas de les noies i les dones que fan servir un calçat amb un tallatge superior al 41 i els costa Déu i ajuda trobar un calçat còmode, de moda i a la seva mida de peu. I és que si no entres dins del que es consideren mesures estàndard, l'odissea per trobar la teva sabata és una autèntica aventura. I al final has d'acabar amb els models de les botigues que treballen amb talles especials. A Herrera, en Cope Catalunya i Andorra, ens ha visitat la Sílvia, que calça un 43 de peu. Sergi Tor, què us ha explicat?
Sí, la Sílvia té 21 anys i viu a Sabadell, una ciutat amb molta oferta comercial. Tot i això, Herrera, en Cope Catalunya i Andorra ens ha reconegut que ha tingut problemes per trobar el número de sabata que volia.
Sí, la veritat és que sí, perquè clar, jo quan era petita anava creixent i sempre em feien doncs, el típic, no? La meva àvia, el comentari de com pot ser que tinguis 8 anys i ja tinguis un 40 de peu. I clar, jo vaig arribar a l'època adolescent i em volia comprar doncs, les bambes que potser en aquell moment estaven de moda sí. I no podia.
Habitualment els compradors busquem disseny i comoditat i comprar unes sabates requereix una certa atenció. Una mala sabata provoca ampolles, deformacions, fregaments i la part més dolorosa per la salut, els galindons, és a dir, juanetes. El 50% de les operacions podològiques a Espanya són pels galindons. Per tant, a comprar una bona sabata és bàsic. Sílvia ens ha reconegut que en els últims anys la situació va a millor, amb una millor resposta dels fabricants a les demandes dels compradors de talles més altes.
No sé, jo penso que els fabricants ara s'han posat les piles perquè sí que és cert que abans tot el calçat que havia de comprar havia de ser sí o sí per internet o anant a tendes específiques per peu gran, que sap molt greu, però la veritat és que no m'agradava massa els dissenys que hi havia. I ara sí que és cert que anant a alguns outlets, les marques sí que han començat a fer calçats de dona o unisex més grans.
Segons un estudi, el 70% de la població a Espanya té problemes en els peus.
Avui a Cope Catalunya i Andorra t'estem explicant que trobar talla de sabates per una dona a les botigues quan es calça més d'un 40 no resulta gens fàcil. És pràcticament una aventura. Heu escoltat fa uns instants a la Sílvia que per trobar un 43,5 doncs, de sabata necessita hores i hores, dies i dies. Nosaltres volem conèixer més qüestions dels peus. Com tenim la salut dels catalans als peus? I per això tenim un podòleg que entén molt de la matèria, que és l'Àlex Campos. Àlex, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, com estem?
Molt bé, home, escolta, així d'entrada, per què és una odissea? Per què costa tant trobar sabates de dona amb una talla més gran, una talla del 40 en amunt?
Bueno, doncs bé, jo pel que crec és que al final les empreses el que busquen és realitzar un tipus de sabata estàndard, no? I jo crec que al final tenen en compte els números que normalment solen trobar les nostres consultes, que poden ser per sota del 39, i a partir del 40, doncs al final, 40, 41, o la dona inclús que porta un 43, doncs clar, resulta complicat, no? Doncs trobar una sabata adequada.
Adequada, sí, sí. Escolta, els convencionalismes socials han creat aquesta falsa idea moltes vegades, Àlex, de que les dones necessiten usar un calçat petit i femení. Això, aviam, és o no és?
Això és totalment cert. Mira, ara mateix farà una horeta. Mm-hmm. He tingut una pacient a la consulta.
Sí.
Que tenia una deformitat als peus i s'ha visitat per un dolor als dits, que es tenia en urpa, no? Mm-hmm. I m'ha comentat que tenia molt dolor, i li he dit que si havia portat algun calçat molt estret o quin tipus de calçat portava. I m'ha comentat que ella, la petita, la seva mare, li feia portar una sabata doncs, petita, estreta, perquè deia que tenia que tenir els peus petits, que les dones havien de portar els peus petits.
Yeah.
Doncs jo crec que ara doncs, sí que està evolucionant una mica la societat, i això va millorant, però encara no es trobem molts casos.
Clar. I escolta una cosa, Àlex, comprar la sabata que t'agrada però que no és el teu número és un gran error, no et pot provocar greus problemes als peus, veritat?
Exacte. Sí, al final és molt important doncs, tenir una sabata adequada al peu, una sabata petita amb una horma molt estreta pot provocar grans deformitats als peus i nosaltres, doncs, ens veiem moltes.
En general, tu que veus molts peus al llarg del dia, ens cuidem poc, els catalans, els peus, o què? Quin diagnòstic fas, tu?
Bueno, sí que és cert que cada vegada, doncs, hi ha més seny, diguéssim, a cuidar els peus, cada vegada es fan més promocions,
sí.
Per exemple, l'Institut Català de Salut, els diabètics, mm-hmm. sobretot, a tenir una cura important dels peus, però sempre s'acuta el podòleg quan hi ha un dolor.
Ja.
Més que com una prevenció, com una opinió del que necessitem en el nostre dia a dia.
Mm-hmm. Tu que coneixes bé la matèria, quines són les 3 o 4 regles d'or que hem de tenir en compte quan anem a comprar una sabata? Ja sigui un home, una dona, talla gran, talla normal, en fi, què hem de tenir en compte sempre?
Doncs, a veure, jo el que diria que hem de tenir sobretot en compte, primer és que sigui la nostra talla, que la horma sigui el més ample possible i que s'ajusti bé als nostres dits. És a dir, que els peus estiguin subjectes, els dits puguem moure'ls dins de la sabata,
mm-hmm.
que siguin transpirables, molt important per no tenir afectacions dermatològiques als peus, que tinguin un bon suport i una bona amortiguació.
Mm-hmm. Molt bé. I aviam, i ara ja que està tan de moda, ara i fa temps, les sabates esportives, tu que ets més partidari de la sabata de sempre o la sabata ara que es porta esportiva?
A veure, la sabata esportiva al final és una sabata que està indicada a utilitzar-la en l'esport, no? Sí que és veritat que ens trobem molts casos que hi ha les sabates esportives com de running que es fan un ús diari. Jo crec que aquestes sabates, sempre i quan estigui indicat, és una molt bona opció. Per exemple, en persones que treballen en el sector de l'hostaleria o moltes hores de peu, doncs aquest tipus de calçat sí que seria convenient, a lo millor, portar-lo durant aquesta pràctica diària. Però com a ús habitual s'hauria de consultar prèviament a un especialista, però en principi si el peu té una funció normal no s'hauria d'indicar.
Molt bé. Àlex Campos Podola, gràcies per atendre'ns avui. Bona feina i continuem endavant amb aquesta tasca de cuidar-nos bé els peus a tots plegats, que a vegades no els hi fem cas i són una part del cos molt important, eh? Sense els peus no anem a un lloc, eh?
Doncs sí. Doncs moltes gràcies a vosaltres per el temps.
Molt bé. Gràcies, Àlex. Bona tarda.
A tu. Vagi molt bé.
Fem canvi fins a les 2 en punt de la tarda amb més notícies. Per exemple, una que ens arriba des d'Andorra, que el Principat celebra aquest 2023 els 30 anys de la seva Constitució, una efemèride que nosaltres l'hem recordat amb el Jordi Farràs, un dels pares d'aquesta Carta Magna, amb ell ha parlat el Pau Brunet.
Jordi Farràs, exsíndic general d'Andorra i un dels pares de la Constitució, ha celebrat els 30 anys de la Carta Magna andorrana fent una valoració molt positiva dels efectes que aquesta ha tingut per l'Estat.
L'aprovació de la Constitució ara fa 30 anys va posar fi al parèntesi una miqueta polèmic de quin era l'estatus d'Andorra. Era un tema bastant controvertit, tant per part francesa com espanyola. Aquest debat es va poder concloure, feliçment, al dotar Andorra d'una Constitució que l'homologava plenament als estats de dret de l'àmbit europeu i fins i tot mundial.
Farràs també ha volgut fer èmfasi en el fet que l'aprovació de la Constitució, ara fa 30 anys, va permetre a Andorra no tan sols conservar el coprincipat, sinó també fer-se un lloc a la comunitat internacional. En aquesta mateixa direcció, Farràs ha explicat que la situació actual d'Andorra vers Europa és un dels temes principals sobre els quals s'està treballant actualment per decidir el rol del Principat a la Unió Europea.
Ara el tema que acapara l'actualitat i és a la palestra és més aviat la negociació amb la Unió Europea per trobar un encaix d'Andorra dintre de l'àmbit europeu.
Farràs també ha volgut assegurar que, tot i l'entrada de la Constitució en edat adulta, ja són més de 30 anys, recordem, la renovació de la mateixa no és un tema per res candent actualment, valorant així molt positivament la seva aprovació entre els andorrans.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context, intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos convertits, habitatges amb suport i serveis a domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Albert Díaz, benvingut.
Carlos Lozada, què tal? Bona tarda.
A les 3 i 5, Esports Cope. Jo no sé si hi ha ressaca del cap de setmana. Home, de la Lliga, o mirem ja la setmana que ve, tanquem...
No, de moment, passem pàgina, de moment no passem pàgina al no? Clàssic per les declaracions de Gundogan. Sentirem el que diu el tècnic del Barça, Xavi Hernández, i Gundogan, i òbviament analitzarem aquesta situació, aquesta derrota, bàsicament, del Barça, que ha deixat el conjunt blaugrana quart a la classificació de primera. Sap vostè, si no li recordo, que avui es lliura la pilota d'or.
Sí, senyor.
Que, si no hi ha canvis, Alex, serà... Par, no.
Aitana.
Alexia, la temporada... Va vostè molt ràpid. La temporada passada, aquesta Aitana Bonmatí, dues jugadores del Futbol Club Barcelona, i en principi, si no hi ha canvis, també per Leo Messi, qui va ser jugador del Barça. Estarem a París, al debat, Minguella, Poli. Després, la situació de l'Espanyol, que suma tres derrotes als últims quatre partits de Mate Copa. Per cert, Girona, que m'oblido del Girona, el comitè tècnic d'àrbitres denuncia les declaracions de David López davant el Departament d'Integritat, que pot denunciar davant el comitè de competició i moltes coses més. Ens hi posem d'aquí res fins que siguin les 4 de la tarda.
Molt bé, no us perdeu Esports Cope, com cada dia, 3 i 5 minuts avui amb l'Albert Díaz i tot l'equip. Bon programa,
sí,
Albert.
Gràcies, Lozada.
Tampoc us heu de perdre la linterna,
No, no.
Amb la Montse Rodríguez, de les 7 en punt de la tarda.
Estaré allà passant llista,
Amb moltíssimes coses. Per exemple,
tu has sentit allò de quan el tamaño importa, Lozada?
Sí.
Doncs
sí,
en aquest cas, el tamaño sí que importa, perquè parlarem de sabates, parlarem de dones, i del problema que hi ha, com esteu parlant al llarg de la programació, del fet de trobar sabates quan tens un peu més enllà del 43. I ens posarem en contacte amb una sabateria que té calçat especial d'entalles grans.
Del 41 cap amunt i pels homes a partir del 50. Déu-n'hi-do, un peu d'un 50.
Doncs avui parlarem amb una sabateria especialitzada en tot plegat.
Fantàstic. I videojocs també, no?
Sí, parlarem avui de l'increment i dels riscos que hi ha de les addiccions als videojocs, i parlarem amb la cap de l'unitat de psicologia clínica de l'Hospital de Bellvitge, que és especialista en addicció i ludopaties, per saber què hem de fer. I atenció, perquè parlarem del colesterol. No del bueno, del malo, i d'aquesta vacuna que a partir d'ara es podran posar algunes persones.
Algunes, cal...
Així que avui posarem els puntos sobre les sis.
Doncs molt bé, no us perdeu la linterna amb la Montse Rodríguez, 7 en punt de la tarda. Bon programa, Montse,
Gràcies.
Tampoc us perdeu el que expliquen ara la Pilar García Muñiz i Àngel Correas, aquí a migdia. Continuen ells explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé i que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.